Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 55.000 persones amb esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que afecta el cervell i també el sistema nerviós central. És a dir, té una prevalença de 120 casos per cada 100.000 habitants. Els afectats, però, han vist com han anat evolucionant els tractaments per afrontar aquesta patologia i això també ha transformat i ha millorat la seva qualitat de vida. Per conèixer més detalls sobre aquesta malaltia i els seus tractaments actuals, avui parlem amb la Mariona Arbas, neuròloga del Parc Taulí. Bon dia, doctora.
Bon dia.
Comencem primer doncs, explicant, definint què és exactament l'esclerosi múltiple.
Bé, doncs l'esclerosi múltiple és una malaltia, com bé has dit, que és crònica, és autoimmune i afecta principalment el sistema nerviós central, que vol dir el cervell amb la seva extensió als nervis òptics i també a la mèdula espinal. És una malaltia que té una part, com he dit, autoimmune, que vol dir que és més autoinflamatòria i que, per tant, doncs, clínicament es tradueix en unes manifestacions neurològiques en forma de brots, que són diversos en funció de quina part del cervell o de la mèdula està afectat. I després té una altra part, que moltes vegades doncs, va junta, no?, amb aquesta part més autoimmune, que és la part més neurodegenerativa de la malaltia, en la qual els pacients experimenten ja no tant brots, sinó el que és una progressió de la discapacitat. No? Per tant, és una malaltia que té múltiples cares i manifestacions molt diverses en funció de cada pacient.
Se'n coneixen les causes?
A dia d'avui no es coneix exactament quin és el patogen responsable o quin és el trigger responsable d'aquesta autoimmunitat, però sí que s'han estudiat molts factors, no? Per exemple, s'ha relacionat molt, i sobretot en l'últim any, amb el virus de l'Epstein-Barr, que és el virus d'una malaltia que coneixem com la malaltia del petó, de l'enfermedad del beso, la mononucleosi infecciosa. Aquesta malaltia predisposa, diguéssim, aquesta infecció per aquest virus predisposa a l'esclerosi múltiple, igual que moltes altres malalties, però sabem que és un factor que és necessari, però no és suficient. No? Llavors, altres factors que intervenen, per exemple, doncs podrien ser l'estrès a tots els nivells, tant físic, emocional, etc. També s'ha relacionat molt amb gèrmens de la microbiota intestinal, també s'ha relacionat amb el dèficit de vitamina D, especialment en dones embarassades. I molts altres factors, sobretot factors hormonals.
Factors ambientals també tenen a veure o no?
Factors ambientals, el principal, a part de, bueno, el tabac, per exemple, s'ha associat a un pitjor pronòstic, sobretot el tema de la vitamina D. Fa uns anys va haver-hi diversos estudis que el que veien és que en zones més distants de l'Equador, països més nòrdics, hi havia més prevalència d'aquesta malaltia. No? Llavors es va postular com a possible causa el dèficit de vitamina D, més habitual en aquests països més distants a l'Equador, com un possible factor de risc. A dia d'avui és un tema controvertit que encara no està ben aclarit, però sí que sabem que les pacients han d'anar amb nivells òptims de vitamina D i sempre és un element que tenim molt en compte en els controls.
Quin és el perfil també més comú d'afectat per l'esclerosi múltiple? No sé si és més habitual també en dones.
Mira, aquesta malaltia, com bé has dit, afecta aproximadament una de cada 1.000 persones i afecta 3 vegades més a les dones. A les dones que clàssicament...
Quina sort.
Estem de sort. Doncs clàssicament sabíem que afectava a dones, especialment debutava en edats, el que diem edats fèrtils, no? Dones entre els 20 i els 45 anys. A dia d'avui, cada vegada estem diagnosticant dones més grans. Per tant, una mica igual que l'edat d'inici dels parts, no? Del primer fill s'ha retrasat, sembla que l'edat d'inici de debut d'aquesta malaltia està tenint un patró cada vegada més amb tendència a retrasar-se una mica.
Quins són els símptomes? Que abans ja apuntaves alguns, no? I com són els brots, també, quan es manifesten?
Els símptomes solen ser molt diversos, no? Són manifestacions neurològiques que, a diferència d'un ictus, en lloc de venir de forma sobtada, els pacients els experimenten en hores o dies, no? Per exemple, doncs, noten símptomes sensitius a una mà, que comencen a poc a poc i amb els dies van progressant, o una debilitat a les cames, que els hi va progressant en dies o setmanes, o també es manifesten a vegades en forma de vertigens, d'inestabilitat a la marxa, de dèficits de visió. I et dic que, com que és una malaltia, com diu la paraula, múltiple, múltiple vol dir que té afectació a múltiples parts del cervell i de la mèdula, doncs es pot traduir en múltiples manifestacions.
Clar, i que hi hagin aquestes múltiples manifestacions suposo que també complica la seva detecció.
Complica una mica la detecció, el que passa que a diferència de l'ictus, que seria no, la malaltia neurològica més prevalent, el que ens orienta sobretot és, com dèiem, l'epidemiologia, no? Sobretot sí. Quan veiem doncs, una noia jove en l'edat de poder debutar amb aquesta malaltia que explica una clínica neurològica que no és sobtada, sinó que ja porta uns dies, doncs normalment és dels primers diagnòstics que plantegem.
Com us arriben també els casos que detecteu? No sé si també doncs, arriben derivats per l'atenció primària.
Normalment els pacients ens arriben de dues vies. Bé sigui derivats d'atenció primària, perquè el metge de capçalera ha fet ja una primera orientació diagnòstica, sí. Inclús doncs, a vegades ha demanat una ressonància, o bé també els veiem moltes vegades a urgències. No? Pacients que ja porten uns dies, sobretot el debut, amb, doncs, per exemple, un vertigen que no és refractari, que no millora amb els tractaments... com us deia, no? En aquesta edat d'inici tan típica, doncs ja de seguida, una vegada es planteja aquest diagnòstic, doncs fem les proves pertinents per arribar, no? al diagnòstic.
Com és el dia a dia també dels malalts, no? Dels afectats, quan reben doncs, aquesta notícia? Com és doncs, l'impacte i, evidentment, també com se'ls acompanya també?
Normalment el debut, no? el comunicar la malaltia sol ser... És un procés complicat, feixuc, pel propi neuròleg i a la vegada el pacient, evidentment, doncs el rep d'entrada molt catastròfic, no? Perquè és una malaltia que té molt tabú. El nostre paper com a neuròleg sempre és doncs, d'explicar-los que a dia d'avui aquesta malaltia ha canviat molt, que hi ha molts tractaments que se'ls hi poden oferir, que la qualitat de vida dels pacients, afortunadament, no? Gràcies a les noves teràpies, doncs, està canviant molt. I llavors, una mica, en el... Quin és el dia a dia dels pacients un cop ja estan diagnosticats? Doncs és molt variable i només cal venir un dia a la consulta per veure-ho, no? Hi haurà pacients que, per desgràcia, doncs ja estan més discapacitats perquè ja porten més anys, perquè se'ls va diagnosticar potser en un moment en què no hi havia tants fàrmacs. Aquests pacients sí que estan més limitats, però també tenim molts pacients que fan una vida estrictament normal.
Quan dius estrictament normal, poden treballar, per exemple?
Són pacients que poden treballar, sí. Poden fer esport, de fet l'esport s'aconsella moltíssim. Tot i així, no s'ha de menysprear, no? Que molts d'ells tenen, la majoria, tenen uns símptomes crònics que a vegades no es veuen, sí. Que són silents, i que això a vegades els limita una mica. Per exemple, doncs es fatiguen abans que altres pacients, sobretot la fatiga els limita a vegades molt a la feina, a l'hora de fer una activitat física, no? El tema del trastorn dels esfínters, a vegades han d'anar moltes vegades a orinar... problemes de l'estat d'ànim, problemes del son... Llavors, tots aquests símptomes que no es veuen i no se'n parla tant, moltes vegades són els que més limiten la qualitat de vida dels pacients que estan bé, sobretot.
Ha crescut també la xifra en els darrers anys de pacients que teniu? I per què? Potser perquè ha millorat el diagnòstic
o... O sigui, cada vegada més és una malaltia que té una incidència i una prevalència que van en augment. Més cap al diagnòstic, no? Que el diagnòstic, doncs, ara en parlarem, si voleu, segueix sent la ressonància, potser és una mica la sensibilització en general, no? Tant poblacional com dins de l'àmbit sanitari, no? De que cada vegada, doncs, com us deia, la sospitem abans, fem abans les proves diagnòstiques pertinents i de seguida que es diagnostica, sobretot ja plantegem un tractament. No? Cosa que abans doncs, es trigava més en arribar a aquest diagnòstic, potser doncs perquè no hi havia tant accés a la ressonància i un cop tot diagnosticats es trigaven més anys a començar una teràpia.
Parlem del diagnòstic, llavors, la manera de detectar-ho més fàcilment, suposo que és a través d'aquesta ressonància?
Principalment és la clínica, no? Primer tu has de tenir la sospita, immediatament, un cop ho sospitem, demanem una ressonància. De vegades es retrasa més o menys, segons la llista d'espera i la disponibilitat de cada hospital, però la prova, diguéssim, el gol estàndard per diagnosticar aquesta malaltia imprescindible és una ressonància en la qual s'evidencien aquestes lesions múltiples, que es diuen lesions desmielinitzants, en les localitzacions típiques d'aquesta malaltia. Val? A part de la ressonància, també tenim el que és la punció lumbar, que ens ajuda a veure si aquesta inflamació que veiem en la ressonància també es veu en el líquid cefalorraquidi. I després disposem de tota una altra sèrie de proves paraclíniques, diguéssim, que ens poden ajudar, ens poden recolzar el diagnòstic i ens exclouen altres causes.
Que donen més pistes. Quina llista d'espera tenim també doncs, al Parc Taulí per accedir doncs, a aquestes proves?
Depèn de cada pacient. Uh-huh. Darrerament, amb el tema de ressonància, sí que estem tenint més retrasos. Normalment intentem, quan hi ha una sospita diagnòstica, uh-huh. especialment a urgències, si no està ingressat el pacient, intentem prioritzar-los i visitar-los tan aviat com es pot, a poder ser abans d'un mes.
Uh-huh. Perquè és important, no?, doncs, aquest diagnòstic.
El tema de la ressonància a vegades es retrasa més, per desgràcia.
Quants dels pacients que teniu doncs, actualment estan també en tractament? I en què consisteix el tractament per l'esclerosi?
Actualment al Parc Taulí tenim aproximadament un pool d'un més de 400 pacients diagnosticats
sí.
i podríem dir que un 80% estan en tractament, potser més d'un 80-85% estan en un tractament específic de la malaltia.
En què consisteix també doncs, aquest tractament per l'esclerosi i com ha millorat no,
sí.
en els darrers anys?
Els tractaments per l'esclerosi van començar a aparèixer als anys 90, que eren els interferons. Clàssicament es parlava que eren fàrmacs immunomoduladors, que això vol dir que modulen el sistema immune, perquè, com heu dit, és una malaltia autoimmune, i el que fan els fàrmacs és intentar doncs, que la malaltia ataqui per un altre costat, que no sigui
per
el sistema
immune. Per altres vies,
exacte,
sí.
Val? És a dir, que enganyar una mica el sistema immune. Al llarg dels anys doncs, han anat sortint, ja us dic, cada vegada més fàrmacs, i any rere any en van sortint més. És algo que no s'atura i va increixent, eh? I ara ja els fàrmacs que hi ha són més immunosupressors. Mm-hmm. Val? El que fan és suprimir el sistema immune afectant diferents dianes segons el tipus de fàrmac. En els últims anys, sobretot, a més dels immunosupressors, han aparegut fàrmacs que es diuen biològics, no? Amb els anticossos monoclonals, que també els trobem en altres malalties autoimmunes, com per exemple malalties reumatològiques. I tot ells els que fan és intentar posar això, no? Actuar sobre aquestes dianes autoimmunològiques que estan atacant la malaltia i bloquejar-les perquè no progressi el que és la malaltia.
Per tant, què és el que porten aquests nous tractaments? Potser, doncs,
cada vegada són tractaments més específics.
Retardar, no?
Sí, són fàrmacs més específics, per tant, actuaran més sobre el que és l'autoimmunitat de l'esclerosi i no sobre altres dianes autoimmunes. Uh-huh. Per tant, tindran menys efectes adversos, es toleraran millor i seran més eficaços. I això és una mica el futur. I després hi ha una altra línia d'investigació, sí. que aquí ja és més, diguéssim, més lenta i és on encara doncs ens queden moltes passes per fer, que serien en els fàrmacs neuroprotectors de la malaltia, no? Que són els fàrmacs que no només frenen aquesta fase més autoimmune, més autoinflamatòria, sinó que són fàrmacs que també haurien d'intervenir i faran una mica el que és la part més neurodegenerativa.
Suposo que llavors l'evolució de la malaltia amb aquests nous tractaments, com dèiem, no? milloren. Suposo que és molt millor que doncs, no fer cap tractament, no?
Sí, en els últims anys el que és la història natural de la malaltia ha canviat molt gràcies a aquests nous fàrmacs que van sortint, de manera que el que fan sobretot és millorar el pronòstic a llarg plaç, no? No només frenen els brots, sinó que permeten que els pacients a més anys d'evolució doncs tinguin una menor discapacitat. Retracen sobretot aquesta fase més progressiva.
I suposo que cap aquí van, no?, els tractaments sobre l'esclerosi múltiple de cara al futur, no?
Exactament. Una mica el futur és no només mantenir els pacients lliures de brots, sinó també frenar el que és la progressió d'aquesta discapacitat que tant ens preocupa i que pot ser el més limitant. No?
I suposo que s'està investigant també en el Parc Taulí, no?, cap a aquesta via.
Tant en el Parc Taulí com a nivell nacional i internacional és una malaltia que, per sort, podem dir que hi ha moltíssim futur i cada vegada anirà canviant més. Hi ha múltiples fàrmacs en assajos clínics en diferents fases i múltiples línies d'investigació.
Doncs moltíssimes gràcies, Mariona Arbàs, neuròloga del Parc Taulí, per fer-nos també, doncs, aclarir-nos tots aquests dubtes sobre la malaltia i els seus tractaments. Que vagi molt bé, molt bon dia.